enfilar-se als 40 o 42 graus. Hem arribat a les 10 i 4 minuts. Que passeu molt bona nit.
Més informació a ib3notícies.com.
A IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
Benvingudes, benvinguts, no passeu vergonya i passeu, passeu, que cantaria Jaume Sisa, ell deia passeu, passeu, a un nou programa d'entre avui i demà. Hem escollit aquesta paraula, vergonya, que ens fa posar vermells, que provoca que el cor bategui a més pulsacions i no saben com començar a suar. Però què passa amb tu, vergonya, que ens treus els colors quan voldríem passar desapercebuts? Mentrestant, el món està ple de poca vergonyes que ni s'immuten.
I ara jo vos demano un poc de foc, senyor rei, perquè ens aneu. La llum que necessiten els polítics que ara mos governen. Torneu a fer-los el crit que vau fer a Portopí.
Vergonya, cavallers, vergonya, no perdeu València, no veneu la terra. Aquells que vos la furten des de fora, feu de la llei vella una fruita nova.
I aquí tenim aquesta crítica política directa del grup valencià, el tall, el crit de vergonya, cavallers, vergonya, una frase que s'atribueix a Jaume I durant la conquesta de Mallorca. Podria haver passat durant la batalla de Portopí, com canten el tall, quan el rei va retreure els seus cavallers que no es decidissin a avançar. O quan algun dels soldats recriminaren en unos sants que fugís en pes per les espases sarraïnes. O que va ser un crit del rei en Jaume per encoratjar els seus soldats a les portes de Medina Mallorca, perquè vergonya és també l'estimació de la pròpia honra o dignitat.
Tengo una mesa que me alimenta, que a veces tiene hasta de fiesta. Mas si tuviera solo una araña burlona en mi despensa, tendría la vergüenza. ¿A qué más?
Vergonya és deshonor, humiliant, cosa deshonorant, això diu el diccionari, i també un torbament de l'ànim que sol fer enrojolar el rostre, en sentir-nos objecte d'atenció d'algú. També diu que aquest torbament passa per alguna falta comesa o per una humiliació rebuda. Així defineix el diccionari la paraula polisèmica que hem triat per al dia d'avui. Toni Riera López de Lamo, psicòleg, benvingut.
Hola, què tal? Com esteu?
Molt bé. Escolta, d'on surt aquesta emoció tan incòmoda? Aquesta emoció tan incòmoda com sa vergonya. Té alguna funció?
Té una funció claríssima. Surt del fet de que som socials, del fet de que vivim en societat, vivim en comunitat i que desitjam formar part d'aquesta comunitat. Principalment perquè, bueno, ara és un problema que te puguin excloure, però en els inicis de la nostra espècie, el fet de que te deixessin de banda era una sentència de mort.
Sí.
I la vergonya és una emoció que, igual que manera, te diu alerta, te l'estàs jugant.
Que
bo. Alerta, estàs a punt de traspassar una norma, però no una norma escrita, però sí que cuidaïm.
Per tant, així com ho comptes, també té un cert sentit de supervivència, no?
Sí, 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 sí. Quan totes les emocions tenen una funció que quan s'ajusta adequadament a les situacions és adaptativa. Pot tenir un problema i és que se mos pot passar d'intensitat i ja tindríem aquí altre tipus de problemes.
Sí, sí, sí. Però si anem a l'habitual i lo senzill, tenim vergonya i el nostre cos mos delata, mos posant com una tomàtiga.
Sí.
El diccionari enrojolà, m'ha encantat aquesta expressió, però mos posant vermells com a tomàtiga, suam, mos tremol la sabeu, perquè la ment, entenc que la ment envia aquests senyals físics incontrolables, just quan el que voldríem és tot el contrari, passar desapercebuts.
Podríem dir que té sentit, en certa manera. Sí, sí. Les grans funcions de les emocions són informar-nos en altres de què està passant alguna cosa, motivar-nos per actuar i també comunicar en els altres què ens passa. Si és una emoció tan social, és interessant que ja s'assenyali socialment, vull dir, s'assenyali fisiològicament, aquest, que ens tornem vermelles a cara, que tinguem una reacció que se pugui començar a tremolar. Això és un senyal inequívoc per als altres de dir, a aquesta persona li passa alguna cosa, però tu se n'ha donat compte.
I escolta, Toni, què opines d'aquest concepte de vergonya aliena? Perquè mos avergonya una cosa que està fent una altra. Jo no sé si és que aquí tenim excés d'empatia o projectant fins i tot les nostres pors o vergonyes, no?, el que fa l'altre.
Exacte, perquè tenim empatia, perquè tenim capacitat de projectar les nostres pors, perquè tenim les persones aquesta capacitat d'aprendre de les experiències dels altres. No fa falta visquem totes les experiències en el nostre pell, sinó que per socialitzar aprenem moltíssim més aviat de manera vicària, és a dir, observant què fan els altres. I no és un element que és clau per aprendre d'aquesta manera és que no només sigui una observació neutra, sinó que sigui una observació emocionant. Ja veiem segons quines situacions i dèiem, no fem un raonament, ho experimentem. De qualque manera sabem això que està fent aquesta persona, jo no em vull, no ho vull fer, mira que no es pensa que sí. I això mos passa in vivo, mirant a qualcú o mirant una pel·lícula o una obra de teatre. Jo som de les persones que es posen molt incòmodes, no sé en quina situació de pel·lícules que dic, ai, no, espera, que encara ho dirà, ai, i passa.
Per tant, aquí sí, empatia i projecció. I després tenim es poca vergonyes, Toni. Jo estic segura que tu no ets un poca vergonya, però com es diu la psicologia de les persones que actuen sense aquest filtre social, ja que veiem que, a més, és una emoció molt social?
Podria ser que s'hagin acostumat, podria ser que tinguin una funció per a aquestes persones. De vegades és una resposta. La vergonya està molt orientada en la nostra identitat, en el final, en la construcció que fem. I podria ser que s'hagin poca vergonya, o sigui, al final és un judici també que estem patint damunt d'una persona, però podríem dir, o mos podríem trobar gent que és perquè, com aquella cançó, la vida m'he hecho así, són poca vergonya perquè la vida m'he hecho así, o perquè de base no tinguin aquesta sensació de vergonya, no tinguin, si deim que són tant la vergonya com la culpabilitat, són emocions socialitzades, hi ha determinades patologies, o les consideren patologies perquè a nivell social ho són, com la psicopatia, que no tenen aquesta part, no senten el judici dels altres de cap manera. I per tant, podrien dir són poca vergonya, però no crec que no és poca vergonya que pensam quan dèiem aquesta paraula.
No, es va. Jo ara te sentia i pensava més aquest, ei, té su sinvergüenza, aquest poca vergonya que fins i tot pot rossar certes il·legalitats, n'hi ha de poca vergonya.
Perquè, mira, una il·legalitat té una funció, te surt sense teva, sense passar per les vies habituals.
Sí, sí, talment, i aquí sí que no hi ha empatia. I escolta, un episodi fort de vergonya, per exemple, a escola, durant l'adolescència, quan som infants, està clar que mos pot marcar per vida. Com feis feina, vosaltres, els psicòlegs, per desfer aquests nusos, aquests traumes que podem arrossegar fins que són grans?
En línies generals, les principals eines són la validació d'aquestes emocions, l'elaboració del relat d'aquesta situació que ajudi a tornar a col·locar aquesta història en la nostra vida. Hi ha teràpies específiques per fer feina amb trauma, com per exemple una que se practica, que està cada vegada més estesa i amb evidència per tractament de traumes, que és la teràpia EMDR, que fan, treballen amb això. També n'hi ha d'altres que ajuden a ressignificar tot aspecte traumàtic mitjançant una exposició perllongada en aquestes memòries. Però per poder canviar una resposta emocional, la primera passa és aquesta que comentava, validar, reconèixer que les experiències, els fenòmens viscuts durant la infància o l'adolescència, que és una època on la personalitat més se construeix. L'estem construint tota la vida. Les persones som. Si algo és una constant, és el canvi, i dins la personalitat també. No és un canvi tan marcant com durant l'adolescència. De qualque manera se torna més estable, però sempre canvia. Ara, els fenòmens, les experiències fortes durant aquestes etapes poden ser crítiques.
Sí. I importantíssimes. I anem acabant, que li diries a un oient que mos escolta que sent vergonya, però que és una vergonya d'aquestes limitants, que l'està limitant. Alguna primera passa?
Que... Sí, una primera passa? Que li planti cara, que li planti batalla. Que si aquesta vergonya no se justifica, si aquesta vergonya realment no és per una situació real, jo que sé, que no realment és que estigui en un risc d'exclusió, sinó que s'ho pensi, que ho senti, que surti a fer ridícul. que surti a jugar. Que a mi és una cosa que sí que fèiem en mi infància i adolescència, era jugar interactuant, no jugant les maquinetes.
Ja.
Que s'apunti un grup de teatre, que s'apunti un grup de ball de bot, que s'apunti a sortir, a fer coses diferents. Que la vergonya s'ha de treballar. Quan en sessions treballar amb la vergonya, és fàcil veure el mos pel carrer, en el psicòleg i en els pacients. Jo què sé. Pues Ventura duen gafes de colors aferrades a la roba i entrant en el Cort Inglés. Això ha passat. Si mai me veus, no fa falta me digueu res. Estic treballant.
Molt
se
bé.
Pot fer, és plantar-li batalla. Molt sí, bé. Sí.
Idò, mos hem d'atrevir, mos hem d'atrevir. Toni Riera López de l'Amo, com sempre, mil gràcies per la teva disposició i per explicar-ho també. Gràcies.
Moltes gràcies.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
No hay noticias nuevas en la televisión. O igual que ayer, me siento frío. Y eso que hay afuera dicen que hace calor. No puedo escapar de este vacío. Y tú estarás por ahí armando lío. Y yo pensando en ti, qué escalofrío. ¿Quieres verme sufrir? ¿Quieres ser tu perro, cariño, tú me vas a ver volar.
I així sona aquest Me vas a ver volar de Muerdo, del seu àlbum Sin Vergüenza, un disc on el cantant murcià surt nu, assegut amb les cames obertes, aixancat, que diríem nosaltres, amb un parell de roses vermelles que li tapen les vergonyes, que, com sabeu, segons el diccionari, són també els òrgans genitals. Muerdo actuarà la setmana que ve a Eivissa i a Mallorca.
Dices que yo soy tan solo un hombre y juras que olvidaste hasta mi nombre.
Pascual Cantero, Muerdo, benvingut a IB3 Radio, bienvenido, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Pues un placer charlar contigo.
Bueno, nosotros muy contentos de tenerte. Llevamos todo el día escuchando en bucle tus canciones. ¿Ya tienes las maletas listas para venirte a Eivissa y a Mallorca?
Ya estoy haciendo las maletas con muchas ganas, la verdad, de volver a las islas. Imagínate que además vengo ahora de pasar un tramito largo de invierno en el otro lado del charco, en el invierno austral, y acabo de aterrizar en España y con muchas ganas de verano, de Mediterráneo, de playa, de Eivissa, de amigos, así que nada,
qué bien, qué bien. I nada más recordaron els oients, dia 9 de juliol a Eivissa, a Santa Eulàlia del Riu, a Esbirra, allà hi haurà Muerdo, Pascual Cantero, i també dia 10 de juliol a Es Gremi, a Palma. Aquí teniu les dues oportunitats de poder-lo veure en directe i gaudir-lo. Pascual, este és un programa hecho de palabras polisèmiques. Si a ti te digo vergonya, vergüenza, sí, ¿qué te viene a la cabeza primero de todo?
Bueno, lo primero que me viene es pues esa emoción o sensación o pensamiento de querer ocultar lo que uno es, ¿no? De sentir pudor, ¿no? Y de sentir, no te quiero contestar con sinónimos, pero pues ese sentir que no sentirse validado, ¿no? De alguna manera por los otros.
¿A ti qué te da vergüenza?
A mí la verdad es que me dan vergüenza pocas cosas. Soy bastante sinvergüenza, pero sí que me dan muchas, algunas cosas me dan vergüenza ajena.
Ah, eso pasa,
Y sí, soy
sí.
como más sinvergüenza para mí, pero la vergüenza ajena sí la curto bastante.
Ya, sí.
Y me da mucha vergüenza la gente intolerante, la gente irrespetuosa, la gente que vive anclada en el pasado, el fascismo, todo eso me da mucha vergüenza ajena.
Hoy me ha dado por pensar que no vale la pena tanto y tanto batallar para vivir así. Hoy me cuesta respirar y dormir con mi pena. Hoy me aprietan las cadenas de la soledad.
Y uno pierde la vergüenza encima de un escenario, delante de gente que no conoce, donde se expone.
Totalmente. Ahí perdemos todas las vergüenzas, a veces hasta la dignidad. No, la verdad es que es algo mágico, ¿no? Cuando uno se sube a un escenario, lo que hacemos arte, ¿no? Nada, de repente sientes una capacidad increíble de despojarte de todos los pudores. Si no existiera esa particularidad, seríamos incapaces, ¿no? De subirnos delante de un montón de gente a contar nuestras miserias y nuestros deseos y nuestras historias de amor, ¿no?
Claro, es que las canciones tienen mucho, muchísimo de vosotros y seguramente más en compositores, en músicos como tú. En el momento en que te subes al escenario, empiezas a cantar delante de gente que no conoces, aquello que te ha salido de dentro. No sé si es el momento en que las canciones adquieren otra dimensión.
Totalmente, ahí es el momento en el que las canciones también dejan de ser tuyas, ¿no? Porque una vez que las lanzas al aire y que la gente las recibe, también las resignifica y las asocia a sus propias historias. Yo siempre digo que las canciones son como un ancla emocional, ¿no? Es como también algunos olores, ¿no? Y son estímulos que quedan anclados a un recuerdo, a una historia de amor, a un viaje, a un proceso personal. Y entonces cada vez que las escuchamos nos devuelve a eso, ¿no? Y entonces las canciones pues dejan de ser tuyas, ¿no? Pasan a ser parte del imaginario de cada una de las personas que las escuchan, ¿no?
Pues gracias por regalarnos vuestras canciones, que acaben formando parte de nuestra vida. Creo que es una idea muy bonita. Te pedía si tenías vergüenza, decías que poca. Y de ahí me imagino
Poca.
que el Sinvergüenza, ¿no?
Exacto.
Esa canción, ese álbum. Esa canción
Sí.
que cantaste o que has cantado con el gran guitarrista, cantante cubano Elías Ochoa. 80 años y yo miraba hoy. ¿Y está de gira? Sí, está de gira. 80 años
Elías
y de
está de gira,
gira.
sí. Elías va, bueno, esperemos que no muera nunca, pero morirá sobre el escenario, estoy
Sí,
seguro,
sí,
porque es un
sí.
animal escénico y le encanta la joda, le encanta el público, le encanta la rumba y bueno, es maravilloso, ¿no? Yo creo que eso es también lo que lo mantiene en condiciones tan óptimas, ¿no?
Sí, tan en forma. ¿Recuerdas vuestro primer encuentro, el momento en que le ves?
Sí, lo recuerdo porque además ha sido el único encuentro. Y fue en el estudio de grabación acá en Madrid. Y nada, fue una situación de mucha emoción, mucha ternura también, porque al final, bueno, alguien tan mayor, con tanto recorrido a las espaldas, me inspiraba al mismo tiempo admiración y ternura, ¿no? Y fue una tarde muy bonita grabando juntos esta canción y nada, con sus anécdotas y la verdad, una experiencia de esas que te regala la vida, ¿no? Una vez en la vida, porque yo escuchaba Buenavista desde que era un adolescente y jamás me podía haber imaginado compartir con semejante titán.
Ya, imagínate, ¿eh? Al final lo que te regala la música, lo que te regalan las canciones, lo que te regala la vida y Sinvergüenza también te llevo hasta Nueva York, ¿no?
Exacto, también estuvimos en Nueva York el año pasado, bueno, hace 2 años ya. También con este álbum, dentro del LAMC, la Latin Alternative Music Conference, que es como un encuentro de la música hispanoamericana muy potente. Y ahí también tuvimos oportunidad de compartir con un montón de artistas que admiramos y bueno, una experiencia muy bonita. Yo siempre digo que la música es el mejor pasaporte, porque la verdad es que te abre puertas, te abre personas, familias, La gente te recibe con todo el amor que tú entregas en las canciones, ¿no? Siempre te has devuelto por con creces, ¿no?
Y nos hace a todos más hermanos, yo creo. Y ahora estás inmerso en esta gira que se llama Volver, a donde nacen las canciones, que no sé si es un lugar físico, emocional, espiritual, no sé si hay algún rinconcito de las Islas Baleares, ahí donde
bueno,
hayan nacido
sí.
canciones.
Son lugares, sobre todo es un territorio emocional, es un territorio de intimidad que tratamos de generar en cada uno de los conciertos de esta gira, que es una gira acústica donde desnudamos las canciones, las dejamos con muy poca ornamentación, muy desnudas, pero también es un territorio físico porque también estamos volviendo a lugares que han sido importantes para nosotros, lugares pequeños, salas chicas, que alguna vez apostaron por nosotros cuando éramos artistas emergentes. Y bueno, también es en agradecimiento, ¿no?, por regresar a ese territorio, en algunos casos haciendo varias noches. Pero también es un territorio físico, ¿por qué no? Sí.
En Esbirra, no sé si has tocado alguna vez, en Santa Eulalia
sí.
de Ibiza, sí, ¿no?
Sí, 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 he tocado un par de veces. Y bueno, pues eso, un lugar empujado con mucho corazón, en una isla que además es donde prima tanto pues, la electrónica, la joda, la fiesta. De repente un lugar que apuesta por la cultura, empujado por un empresario, ¿no? que se la juega, ¿no?, cada vez que programa un concierto. Eso es también lo que queremos poner en valor también en esta gira, porque sí, obviamente que hay muchos pequeños empresarios, ¿no?, que aman la música y que dan espacio, ¿no?, a bandas y a autores que la necesitan, que necesitan esos espacios, y que lo hacen sin ninguna ayuda del Estado y que cumple una función muy social, ¿no?, siendo empresa privada, y también poner en valor esos espacios creo que es importante.
Sí, y cada vez hay menos, así que agradecimiento también a músicos como tú. Avui parlem amb Pasqual Cantero, Muerdo, que està de gira, que aturarà a Eivissa, que aturarà a Mallorca. Y además estos conciertos coinciden con el lanzamiento del single Me vas a ver volar, en colaboración con el dúo mexicano Los Rumberos. Leía que es el inicio de una nueva etapa. ¿Por qué? ¿Qué pasa con esa conexión Murcia-Latinoamérica?
Bueno, esa conexión la verdad que no deja de dar frutos, ¿no?, y de regalarme momentos increíbles y complicidades, ¿no? Y en este caso una de ellas es esta Los Rumberos, una banda de México con la que hemos grabado este primer tema del nuevo trabajo, ¿no?, del nuevo material. Es una nueva etapa por eso, porque se viene un disco que estamos haciendo con mucho cariño, muy poco a poco, con Fernando Guillán, mi productor habitual acá en Madrid. Y un disco que va a contar con muchas colabos de diferentes lugares de Latinoamérica. Y bueno, México ha sido el primer single, que la verdad que lo han cogido súper bien, tanto el público como la industria, la plataforma. Así que nada, muy contento de que ya esté fuera esta rumbita, que además muy apropiada para este tiempo de verano.
Sí.
Y en septiembre ya se vendrá pues un siguiente trabajo, un
muy
siguiente
bien.
Single.
Muy bien, pues te seguiremos y ya 6 discos a las espaldas. También te veremos a los
sí.
80 años de gira. Como
ojalá que sí. Ojalá que sí, pero cuando yo quiera, que no sea por necesidad, por favor, te lo pido.
Exacto, cuando tú quieras. Muy bien. Oye, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Pasqual Cantero, Muerdo, que este és el nom artístic de Pasqual, que este és el seu projecte, la seva banda, i ara el podran veure, com deia, cançons més nues, decías, desnudando las canciones sin ninguna vergüenza, que eso es hermoso y es la manera de conectar con tu público de Mallorca y de Ibiza. Pasqual, un abrazo muy fuerte desde IB3 Radio.
Una abrazada, muchas gracias.
¿Quieres verme llorar? No voy a ser tu perro. Cariño, ya quedaste atrás.
Ya sé que tú quieres verme sufrir. Tú quieres verme llorar.
No voy a ser tu perro.
Entre avui i demà, Araceli Bosch.
IB3 Ràdio és investigació.
En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra.
S'assequen els nostres embassaments, s'asseca la nostra activitat econòmica, s'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
Entre avui i demà, Paraules de pel·lícula, amb Toni Camps, l'home més cinèfil que coneixem. Prepareu les crispetes, que comencem!
Toni Camps, benvingut a casa teva, com estàs?
Aquí, amb un poquet de vergonya em fa.
Te fa que venís a ràdio?
Me fa vergonya. No, me fa vergonya xerrar a la ràdio. No, me fa vergonya que me vegin. Si no m'ho veuen, no m'ho fa molt.
Res, no m'ho crec. A la gent li encantaria veure-te i, a més, a vegades compartim la teva foto i la teva imatge.
No, no.
Així que, Toni Camps, no et passis vergonya, no sentis vergonya. La vergonya no serveix de res.
Sí, la vergonya té un component que, a més, obliga a reaccionar, no? A amagar-se sempre, a no aixecar el cap per enfrontar la situació aquesta que provoca la vergonya. I en el cine, normalment, sol acabar convertida en una mentida que té un efecte bolla de neu brutal.
Sí, no? Sí, que dius, ai, si ho hagués contat abans.
Si ho hagués contat en els primers 5 minuts de pel·lícula, no tindries pel·lícula directament.
No tindríem pel·lícula i a nosaltres ens agrada compartir la teva llista perquè sempre descobrim pel·lícules o coses que no sabíem de pel·lícules que hem vist. Per quina començam?
Començam per una espanyola que on sa vida té poca sortida i enfrontar-se a la vergonya d'admetre els errors no és gens fàcil.
Se me ocurrió algo. Soy algún que va y cojo uno de esos paquetes. Si no consigo dinero, me quitan a las niñas.
No hace falta que te sientes, ya estábamos terminando.
Voy a denunciarte, Antonio.
Llevas años sin pasarme nada por las niñas.
¿Tú eres imbécil?
Llevo toda mi vida debajo del agua. Fuera, no sé.
Tienes 3 disparos.
24.000 euros.
Un día eres feliz y a los 3 segundos estás muerto.
¿Uno?
Quina és aquesta, Toni?
Aquesta és Los Tigres, que són Antonio i Estrella, dos germans bussejadors. Ell treballa com a bussejador i ella estudia la vida submarina i l'acompanya en cada una de les immersions. Però els secrets que guarden per vergonya els faran jugar a un joc que tal vegada no sigui una bona idea jugar. És una pel·lícula dirigida per Alberto Rodríguez, que ja havia dirigit abans La Isla Mínima i La Modelo. És d'aquestes pel·lis que t'asfixien, i més aquesta, no? T'asfixia a cada una de les immersions que fan els dos bussejadors per després donar-te aire cada vegada que treuen el cap. És una pel·li curiosa perquè és molt petita, però té una història molt complexa d'explicar. El que passa és que, clar, té Antonio de la Torre i a Bárbara Leni com a protagonistes i, clar, poder-la contar ja te dona moltíssim, moltíssim d'aire. És un director molt modest, en Alberto Rodríguez, però té una de les característiques que a mi més m'agraden a un director de cinema, i és no tractar el públic com si fos idiota. O sigui, no haver-li d'explicar cada vegada tot el que està passant a la pantalla. No fa falta que els personatges se diguin hola, què tal estàs? I l'altre li contesti muy mal. I tu dius, claro, si és que se veu, no fa falta que m'ho diguis que estàs muy mal. Ja ho veig que estàs muy mal, no? A més, cada bocí de la història i cada pista estan allà. El que passa que no estan a la superfície. T'has de submergir, quan se submergeixen els dos protagonistes, i no t'ha de fer vergonya no saber què és el que t'estan contant, perquè potser t'ho contaran més tard. Hi ha una frase d'aquesta pel·lícula que la retrata molt bé, i és un moment donat que ell diu «Llevo toda la vida bajo el agua, fuera no sé». I me pareix tan brutal la manera de descriure com ell se mou pel món, és que no fa falta explicar res més. «Fuera no sé».
Vinga, idò, apuntada aquesta Los Tigres amb Antonio de la Torre i la següent.
Tu podries admetre una falta de la que t'avergonyeixes enormement abans de ser condenat per una altra?
Busco a Hannah Smith.
Smith? Acaba de irse.
Se ha ido. ¿Le ha dicho a dónde?
Guarden silencio.
¡Nazi!
Estudiaré estos casos uno por uno.
Me llamo Hannah Smith.
¿Se alistó en las SS en 1943?
Buscaban celadoras.
Yo estudiaba Derecho, lo recuerdo perfectamente.
Las sociedades creen que se rigen por la moralidad, pero no es así.
celadora elegía un número determinado de mujeres. Por la noche, Hannah Smith les pedía que la acompañaran. Obligaba a esas mujeres a leerle en voz alta.
A Alemanya, després de la Segona Guerra Mundial, un al·lot de 15 anys perd el coneixement i una dona molt seriosa i reservada que el doble amb edat el recull i el duc a seva. Entre tot dos sorgeix una història d'amor que se veurà interrompuda de manera abrupta, tu no saps ben bé per què, que evidentment t'aniran explicant. Aquesta és la proposta del director Stephen Daldry, que acabava de dirigir Billy Elliot i després havia dirigit Les Hores, vull dir que venia amb un bagatge que ja deies Mare de Déu, i va agafar la novel·la de Reader, El lector, per dur-la a la pantalla. És una història molt densa que te deixa enganxat a la pantalla. És una pel·li que té una ànima d'aquestes difícils, que són controvertides, d'aquestes que te donen molt de debat quan t'acaba la pel·lícula, quan surts de fora a la porta del cinema i te tires allà mitja hora xerrant de tot el que t'ha proposat, però té un cos molt, molt definit, que és des de Kate Winslet, que és la protagonista de la pel·lícula. Ocupa tota la pantalla, i no perquè sigui grossa, sinó perquè és enorme. És brutal el que fa aquesta dona. De fet, va guanyar tots els premis en els que estava nominada, inclòs Oscar, inclòs els Globus d'Or. És una història d'amor mesclada amb una història política, amb una història sobre la història. És una d'aquestes pel·lis que te du on vol sense que te'n donis compte. A mi m'agrada molt, i la novel·la també m'agrada moltíssim. És molt xula, molt bé. Xula.
Idò, aquesta me l'apunt perquè no l'he vista, i Les Hores, per exemple, me va flipar. Aquesta.
No és tan bona com Les Hores.
Bé, igual,
a més, el tema que tracta és complicat, complicat. Sí, sí.
Vinga, vergonya és la nostra paraula.
Sí, i en el cinema, els vicis ocults, aquests que fan vergonya perquè tothom te rebutjaria, tenen una força tremenda.
Hola, ¿quieres jugar?
Tu disco duro es asqueroso, quiero decir sucio.
Despacio.
Intento ayudarte.
¿Cómo me ayudas, eh? Apareces aquí y para mí eres una carga. Eres una carga. ¿Quieres salir de aquí? Puedo llevarte a un sitio.
Somos familia, tenemos que cuidarnos.
Hola, Romeo.
Tot teu, Toni Camps.
Aquesta és una pel·lícula que és obligatòria quan la paraula és vergonya. Primer de tot, perquè és el seu títol. Shame, vergonya. I segon, perquè és el que sentes protagonista durant tota la pel·lícula, fins i tot quan ja no és un secret. Shame és una història d'un home novaiorquès, atractiu i amb èxit, amb un seriós, molt seriós, problema d'addicció en el sexe. És fascinant com un tema com el sexe, tan tractat i tan maltractat a la vegada en el cinema, pot donar com a resultat una pel·lícula en tant d'estil i tan elegant a la vegada que tan torbadora. És una pel·lícula d'aquestes que te deixen poso, que te transmet sa amargor, sa compulsió i sa aïllament interior del seu protagonista, un absolutament tremendo. Si abans deien que Kate Winslet està brutal a El lector, Michael Fassbender està absolutament brutal en aquesta Shame, acompanyat, a més, d'una impressionant Carey Mulligan. Steve McQueen, el seu director, demostra que és un d'aquests directors interessants del panorama de cinema actual, perquè, clar, la pel·lícula és del 2010, no? Just després va fer 12 anys d'esclavitud, vull dir que és d'aquestes pel·lis que també te deixen poso, però és una pel·lícula, és duríssima, perquè el que pateix ell no ho pateix ningú, però a més no ho diu, clar, ho té allà amagat, és com uf.
Idò, una altra d'aquestes pel·lis per posar a la llista, vosaltres ja després decidiu quan
sí.
La veus.
Sí, la veus.
Aquí, exacte. En quin moment, eh? Exacte. Sin crispetes o sense...
Si vos fa vergonya aliena, el tema de sexe, no la vegeu acompanyat.
Amb algú, idò, la podeu veure tots sols, com vosaltres vulgueu. Vinga, vergonya és la nostra paraula, aquesta ho duien el títol, que és shame anglès, i s'acabé?
Se que ve és la vergonya aliena, aquesta que se genera sense que tu hi tinguis res que veure.
¿Estás loco?
Como hayas tocado a mi niña, te meto una bala en la cabeza.
¿Queréis destrozarme la vida? ¿Es eso?
Llamaron y dijeron que habían ocurrido cosas horribles en la escuela.
No les hagas caso, Marcus. Es la hija de mi mejor amigo, lo sabes, ¿no?
Creo a los niños, siempre lo he hecho.
Després d'un divorci difícil, un home tracta de refer la seva vida amb una nova relació, una nova feina, però una frase dita fora de lloc pot ser com un virus que ho acaba destruint tot. Thomas Vinterberg, que van de dirigir Otra Ronda, ja va dirigir a Mads Mikkelsen en aquesta història de vergonya aliena de la que és pràcticament impossible defensar-se. És una pel·lícula duríssima perquè és un retrat brutal de com és la societat i de com reacciona la societat a partir d'un rumor, com pot avergonyir-se d'una persona sense donar-li el benefici del dubte en cap moment. És tremenda i és d'aquestes pel·lícules que te recordaràs durant anys, perquè és impossible que te deixi indiferent, encara que sí que és vera que és molt més efectiva quan t'apunta que quan dispara, val? És d'aquestes pel·lis que quan no t'ho diuen a sa cara acaben deixant-te un pozo molt més bèstic que quan després te descobreixen, fins i tot, sobretot l'epílog, que és allò que dius, grinyola un poc, però tot el camí fins a l'epílog és absolutament fascinant, i Mads Mikkelsen està brutal. I la pel·lícula, no ho han dit, se diu La caza, perquè m'he posat a xerrar de la pel·lícula i no he dit el seu títol. La pel·lícula se diu La caza, és una pel·lícula de l'any 2012, dirigida, ja ho dèiem, per Thomas Vinterberg, el director de Otra Ronda, que no té absolutament res que veure amb aquesta. A pesar de que Otra Ronda també té que veure amb la vergonya.
Sí, segurament sí. I en la beguda se la treuen, efectivament. I d'aquí tenim aquest actor suec, no?,
que viu a Santa Catalina.
Que viu a Palma, sí, i que el poden trobar molt fàcilment. Jo crec que l'hauré coincidit un parell de vegades amb ell, pel carrer.
Sí, exacte, aquell que dius, ostres...
Aquest me sona, sí.
Aquest me sona, sí, te sona.
Vinga, tenim bolla extra, Toni, no passis vergonya, comparteix una bolla extra.
Sí, tenim bolla extra perquè la vergonya, a vegades, en el cinema, també pot generar històries d'amor.
Primero vi el pollo teriyaki por $1.79 y luego la sopa, que parecía una ganga. Pero al descubrir las natillas... ¡Ah, las natillas! Parece mentira que la mayoría de la gente no mira la letra pequeña, Lance.
Venga, Nam.
I és una història d'amor d'un home que viu en sa vergonya de sa com és, sempre, perquè ha viscut rodejat de persones que el rebutjaven. La raó per la qual ell té vergonya de ser qui és perquè ha conviscut amb 8 dones. La seva família són 8 dones. Ell ets únic, eres petit, i a més ets únic, i el rebutjaven constantment perquè tu no entens res del món, i ell pues, té molta vergonya, i viu allunyat de la societat, pràcticament no se relaciona amb ningú, però fa un descobriment, i és que descobreix que amb ses natilles pot acumular milles infinites per viatjar. Aleshores, ell compra una quantitat N de natilles i aconsegueix milles infinites, i a partir d'aquí se dedica a viatjar pel món. I, bueno, ja està, ho deixarem aquí, val? No direm res més. És una pel·lícula de Paul Thomas Anderson que se va dirigir a fer la primera comèdia romàntica, i ho va fer amb Adam Sandler i Emily Watson. És molt estranya.
Encara no has dit el nom, per cert.
La pel·lícula se diu Punch Drunk Love, val? O Embriagado de Amor.
Ja, sí, val.
Sí, Punch Drunk Love, que és això, no? És un cot de puny, sí. És un cot de puny de gatera.
Curiosa relació, un tip amb moltes germanes que té vergonya, menjar natilles per fer milles, s'enamora d'Emily Watson, molt bé. I a més a més és Adam Sandler.
I ell és Adam Sandler. I l'acompanyen Luis Guzmán i Philip Seymour Hoffman. És una pel·lícula molt curiosa. És molt estranya, com totes les d'un Paul Thomas Anderson,
dir, sí.
Perquè venia de fer Boogie Nights, aquest home. i Magnolia, que ja són pel·lícules inclassificables, doncs aquesta encara ho és molt més. No saps mai on te durà. I això és lo verdaderament fascinant d'aquesta pel·lícula, que a vegades te fa vergonya aliena, perquè ell és que em fa de vergonya aliena, en sèrio. És una pel·li molt xula, que a més, si vos fa vergonya en Adam Sandler, que a vegades fa vergonya aliena, en aquesta pel·lícula vos llevareu l'espineta.
Molt bé.
Perquè l'acabaràs adorant.
Molt bé, molt bé. Un tipus camaleònic i sí. Molt, molt còmic, i a vegades les descobreixes amb uns registres que dius, mira, m'agrada.
Sí.
Lo que feia era per cunyar d'on ves. Molt bé, Toni Camps, per cert, no tinguis vergonya, persa vergonya.
No,
la ràdio se persa vergonya.
No entendré. Salut i cinema.
Entre avui i demà, Araceli Bosch. IB3 Ràdio és formació. Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir l'escenall amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears. Entre avui i demà, de dilluns a divendres a les 10 del vespre.
Anem arribant al final del programa amb aquest clàssic de Shirley and Company, tot un himne a deixar-se dur pel ritme de la música i assumir que la vida és massa curta per malbaratar-la fent coses que no ens agraden. Millor ballem el compàs de la música disco i perdem la vergonya. Gràcies a tots i a totes els que heu participat en el programa d'avui. Lluís Portes en el control tècnic. Gràcies per escoltar-nos, però no partiu, que no hem acabat. Ens toca baixar barrera, la barrera del programa. Sempre necessitam ajuda. I avui ho farem amb algú que no té vergonya i que se presenta així.
Jo soc Ana Calines, actriu, model, cantant, balladora i també editora. Benvinguts al meu show.
Espera, Angelines, que t'han de saludar com toca.
A punt d'acabar, entre avui i demà, baixam la barrera.
Angelines, Àngela Barber Serra, com estàs? Benvinguda, entre avui i demà.
Hola, bones tardes, com estem?
Nosaltres molt bé, escolta, si a una dona com tu li dic vergonya, que li venes cap primer de tot.
Vergonya... Festejar, no m'acaba de...
Te fa vergonya, festejar. Això, sí.
Mira. Bé, millor te diré la veritat.
Digues.
La veritat és que no.
Que no, que no tens vergonya, que no te fa vergonya res.
Saps el que me faria vergonya, que és molt trist?
Que?
És que quan vaig ben aclarida, amb un bon talons
sí.
i amb un bon rímel,
sí.
me fa vergonya. Això sí que me fa vergonya.
Però si tu no te fa res que te mirin...
Quan duc peluca, menys. Ja,
sí, t'agrada posar-te perruca, no?
Sí, la veritat sí. que sí.
Mm, sí, que sí, sí. Mm. Bé, aquí tenim en Angelines, en Àngela Barber Serra, que és moltes coses. Ara podríem dir creadora de contingut. Ara l'anirem ubicant, però a veure, tu d'on surts?
Mira, jo som d'un poble molt petit de Menorca, que es diu Es Migjorn,
mm-hmm.
i bueno, menorquina de tota sa vida, i bueno, som filla única, els meus pares són... Bueno, ja me diràs tu com he sortit jo, com han de ser ells.
Sí.
I la veritat que nosaltres som una família molt petita i som bé de poble.
Sí, sí. Sí, ha sortit així ton pare i ta mare una meravella, idò.
Bueno, imagineu, per dos armaris empotrats, que, bueno, ja me diràs. Bé, no res, no res.
Molt bé, molt bé, molt bé. I a tu ja te reconeixen pel carrer, pel poble, te demanen... Angelines, firma'm, vull fer-me un selfie amb tu.
Jo som un poc antiga amb això, perquè tampoc no som molt... No vull dir la paraula creguda, però la veritat és que sí, que som una lota que a nivell de Menorca, sobretot, som bastant coneguda, vagi on vagi, bueno, tinc seguidors, que la veritat és que són com una família per jo, sí. de tot tipus d'edats, perquè tant una jubilada com un lot de 15 anys. I jo estic molt agraïda, el que passa que avui en dia ja a Menorca no podies fer res d'amagat, i d'imagina't ara.
Imagina't ara que surts a televisió, xarxes socials, sí, han de dir que n'Angelines és una de les integrants de la tropa d'IV3, que jo crec que és un format que va sortir d'IV3, que va anar beníssim, vos han vist a tots.
Sí, sí, sí.
Ser supernaturals i fer-nos molta gràcia i connectar amb moltíssima gent de totes les edats. Quatre joves, un de cada illa, i n'Angelines representava... Menorca, tu te sents un poc això com a Eurovisió? Tu te sents que representaves la forma de ser dels menorquins?
Bueno, és que hi havia un altre company menorquí, és a dir, érem en Joel i jo, que els dos, bueno, ell és de Ciutadella i jo de Migjorn, vull dir que al final som de dos pobles totalment diferents, i bueno, jo me sentia, sí, era, bueno, per jo representar Menorca era... Jo me sentia, bueno, David Bisbal.
Sí, no?
Jo per allà dins me sentia més en sa peluca de rissos per dins sa casa, allò era un desastre, tu. Va ser molt guai.
Molt bé.
I la veritat que molt agraïda, sí. Molt super,
bé.
Super
molt
guai.
Bé. Això t'ha obert portes?
La veritat que sí. He començat a ser un poc coneguda, jo diria, que a través de la tropa. I jo estic completament agraïda. Es veu que al principi me'n recordo que la primera presentació davant càmeres, que n'hi havia tres o quatre, era com, quina càmera mir, tal. I a partir d'allà, la veritat és que superbé, que ha sortit tot rodat. I també hi ha que recalcar persones que estiguin un poc a con jo, que també es fa molta feina. Mm. Jo crec molt de contingut a diari.
Sí.
I preparar guions i tot, bueno, idees i de més, eh?
Sí, no, però és feina, és feina. De fet, quan les coses surten bé, és perquè hi ha molta feina darrere. Un dia pot sonar la flauta, com diuen, però aquí hi ha una feina de comunicació, de posar en escena, de guió, com ara deien Angelines, que és molt important.
I s'ha
de tenir un poquet de... O millor dit, s'ha de tenir poca vergonya per fer vídeos per les xarxes, per ser creadora de contingut.
Jo diria que 100%, o sigui, tens que ser tu. Mm. No pots tenir vergonya, perquè si no ja l'han cagada. Vull dir, al final és de ser tu. Jo crec que realment, ara toco un pot de llenya, tenc llenya aquí. Mm. Jo, de moment, els seguidors considero que estan bastant contents i jo me penso que me segueixen, a part de que el contingut, bueno, els hi sol agradar i demés, però per la meva... La meva forma d'expressar-me tan natural, no? Yeah. Per dir-ho així. Al final, sóc jo i cap vergonya ni una, perquè si no, i compta lo bo i compta lo dolent.
I tant, i tant. I per tant, per lo que me contes, Angelines de darrere sa càmera i sa davant és sa mateixa.
Exacte. Sí, sí. Jo canvio poc, poquíssim. Vamos, som igual davant càmeres que darrere som igual. I això també a vegades és com, Angelines, espera un moment. Però la veritat que sí, que és de perdre la vergonya. I al final, per a què? Vull dir, l'important és que és tu. Vull dir, jo crec que el que t'he dit, que els meus seguidors me tenen tant de pressi, perquè quan me veuen pel carrer diuen, bueno, i és ben igual, i és ben igual. Que al final jo saluto la gent igual que potser no te conec i me mires i dic, com estàs, polida? Vull dir que jo te saluto.
Sí, sense trampa ni cartró. I ara amb què estàs, Angelines, que tens entre mans? A part de la llenya que tocàvem, digues.
Sí, bueno, ara estic aquí editant un vídeo per avui fosquet.
Sí.
Però bueno, jo no sé si sabíeu que som fort part del programa Sol Solet, que ha tornat.
Això volíem que mos contassis, aquest Sol Solet, que gaudirem aquest estiu i que ja ho esté a tope, no?
Exacte, i bueno, sí, volia dir, perquè ara estic preparant un poquet de contingut per demà, que m'ho anem a gravar Son Bou, i hem de preparar contingut perquè, bueno, hi ha contingut molt fresc aquest estiu, Hi ha panorames molt xistosos,
Que bé, que bé.
Que m'ho pas de bé.
Que bé, ja heu començat a rodar. Com te quedes quan te diuen, Angelina, vols formar part de l'equip de Sol Solet?
Hòstia, me vaig quedar... La veritat és que jo, clar... Al principi dius, vinga, va, m'espera que primer s'hi té que confirmar, no vols cantar victòria, però una vegada t'ho confirmen i tu dius, uau, vull dir, està en les meves mans, que el contingut sigui bo, perquè al final tens que tenir un poquet de l'àvia també, I bueno, jo la veritat és que estic molt, molt, molt agraïda, molt.
Molt bé.
El que passa és que el que dic és pautar els tempos durant el dia per invertir en cada cosa.
Sí, sí. I és feina, vull dir, és feina. I aquí tenim també nous formats de xarxes, de televisió i gent tan simpàtica com n'Angelines i tan professional que és capaç de connectar amb tantíssima gent. Demà farem la paraula influència. En aquest programa agafam una paraula polisèmica diferent cada dia. Avui és vergonya. Demà és influència. També t'haguessin pogut cridar per demà. Jo no sé si tu ja te sents una influencer.
M'ho solen dir, però jo t'hi solen dir que no. Jo som, jo t'hi dic, el dut tots, jo som creadora de contingut. I me solen dir que no, influencer. I bueno, i què tinc que fer, mam? Què tinc que dir?
No, escolta, jo, influencer, tu t'has fet mai viral, Angelines.
La veritat és que qualque vídeo tinc viral, que se m'ha viralitzat un dels típics vídeos que penses que no funcionarà, no? O que és un to més falses, que jo m'agrada molt més... gravar un vídeo previ en el vídeo oficial, s'ho fer bastant de... perquè vegin el backstage i de més,
sí.
I la veritat és que un vídeo se va viralitzar. Sí. Un mercat de nit, me van convidar perquè animés el mercat, i se me va viralitzar completament. Es veu que vaig entrevistar una dona de per Catalunya d'aquest, i ses amigues, i no sé què, i bé, una locura.
I ella se va moure, i mira, i mai saps on
i
arribaràs.
I va ser una locura.
Que bé.
I clar, i vas pel carrer i el vídeo que van dansa, el vídeo que van dansa.
Que bé. Idò, tens un estiu mogudet, Angelines?
Jo diria que sí, Jo, la veritat és que... Espero que no arribi l'amor de la meva vida, perquè no tindré temps per ell.
Tu, si el veus, no tinguis vergonya, vas directe, li dius sola.
Cap ni una.
Som Angelines, i ja està. Ja
Ai,
veuràs.
Sí, totalment.
Ja veuràs.
Totalment.
Escolta, t'han de fer la pregunta típica, bé, dues, d'aquesta secció. La primera, si tens algun costum abans d'anar a dormir, ets una dona que dorm bé, que té algun hàbit, abans de ficar-se dins el llit...
Jo, antes d'anar al llit, me solec fer dues tronelles en els cabells, sempre.
Ah, mira que mona, sí.
Sempre me faig dues tronellotes, perquè me sembla que es matí me queda el cabell amb unes ondes molt naturals.
Molt bé, això és com... Sí, m'ha agradat, és com d'una pel·lícula d'aquelles.
Me solec seure en el bordillo del llit, a part de que solen mirar un poc així... un poc vam l'horitzó de l'armari de Can Ostri, pues, venga, va, descansar, Angelines, descanses, cap, no facis feina de cap, i me faig dues tronellotes.
M'encanta. Mira, quin bon hàbit. Ningú m'has havia dit una cosa així. Ets la primera que mos diu que se fa dues tronelles abans d'anar a dormir.
Que trobau. Dues tronelletes cada vespre.
I d'ara sap que necessitam una cançoneta per acabar a baixar barrera fins demà. Sa que tu vulguis, quina mos proposes?
Mira, jo te proposaria una cançó que m'agrada molt i m'agrada molt també imitar-la a ella, que és na Tina Turner.
T'hi diu tant, Angelines, sí.
Es veu que sí. Jo te diria que Simply the Best.
Vinga, i de per tu, que ets una dona Simply the Best, moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres i molta sort aquest estiu. Vos seguirem a Sol Solet. Gràcies.
Mil gràcies.
Entre avui i demà, Araçal i Bosch.